Solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio. La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Ha passat gairebé un mes i mig de la mort de Mahsa Amini, detinguda per la policia de la moral a Teheran, per portar el vel mal posat. I als carrers, les protestes continuen, tot i la brutal repressió dels guardians de la revolució, els que tenen el poder real, i que de moment ha deixat més de 270 víctimes i 14.000 detinguts. Les imatges que ens arriben, sobretot a través de les xarxes socials, són les de joves que, jugant-se la vida, ensenyen els cabells i criden contra un règim que des de fa més de 40 anys deshumanitza les dones. De fet, qui participa a les manifestacions que s'han escampat arreu del país són tota una generació que té entre 20 i 30 anys i que amb l'altaveu d'internet es rebel·len contra un sistema extremista, caduc, que no respecta els drets humans més fonamentals. Són joves que no tenen res a perdre perquè ja fa temps que no tenen perspectives de futur. Les imatges de dones, de joves, d'adolescents fent caure d'un cop els turbants que porten els clergues simbolitza molt bé quin és el seu objectiu. La pregunta és, tindran prou resistència per obrir escletxes? L'any 2009 hi va haver un intent dels anomenats reformistes per intentar capgirar les coses, però no se'n van sortir. Per la Cati i la Rosa, el que passa avui a l'Iran no és nou. Elles van arribar a Catalunya amb les seves famílies l'any 1979, fugint de la revolució islàmica. Pertanyen a la comunitat Baha'i, molt connectada en la diàspora, perseguida i reprimida pels ayatolàs perquè defensen la igualtat entre homes i dones i fugen de les jerarquies. Els Baha'is han patit tortures, assassinats, empresonaments. No tenen dret a anar a la universitat perquè així se'ls impedeix progressar. Les famílies de la Cati i la Rosa volien per als seus fills i filles drets i llibertats. Avui dia, des de la distància, però amb un compromís ferm, es miren l'Iran amb esperança.
Solidaris. Tothom té una història.
Per conèixer i entendre la història de l'Iran, es pot recórrer als llibres d'història o a una novel·la gràfica que està considerada una obra mestra del gènere. Parlem de Persepolis, un còmic publicat per l'artista iraniana Marjan Satrapi que ens explica com l'arribada del nou règim va canviar, d'un dia per l'altre, la vida d'una nena de 10 anys i la de la seva família. El relat també descriu quines estratègies va desenvolupar com a dona per sobreviure a tanta opressió fins que es va fer adulta.
Ràpidament, la manera de vestir es va convertir en una qüestió ideològica. Hi havia dos tipus de dones, la dona integrista i la dona moderna, que mostrava la seva oposició al règim deixant alguns flocs de cabell al descobert. Hi havia dos tipus d'homes, l'home integrista, que portava barba i camisa per sobre del pantaló, i l'home progressista, afaitat amb bigoti o sense, i camisa per dins del pantaló. En l'Islam s'aconsella no afaitar-se. Cal precisar que si les dones estaven obligades sota pena de presó a posar-se el vel, els homes tenien formalment prohibit portar corbata, símbol d'Occident. I si els cabells de les dones excitaven els homes, també els braços despullats dels homes excitaven les dones. Així que tenien prohibit anar amb una màniga curta. Almenys hi havia certa justícia.
Del que ens explica Persepolis, de la seva protagonista i de per què el llibre és considerat també un al·legat feminista, en parlem amb la traductora iraniana Rima Shermohammadi. Your revolution will not happen between these thighs. Your revolution will not happen between these thighs.
Your revolution will not happen between these thighs. Will not happen between these thighs. Will not happen between these thighs. Ha escrito el libro desde la necesidad de hacer que el mundo occidental conociera su vida, la vida de cualquier persona en Irán, y que volvamos a ver el tema desde el punto de vista humanista. Es decir, dice, yo muchas veces cuando hablaba con gente en Francia, pues la imagen que tenían de Irán era una imagen o muy distorsionada, una imagen como de un país muy cerrado y muy lejano de otras culturas.
Entonces dice, he escrito el libro para que ellos vean que yo de niña pues tenía seguramente las mismas aspiraciones y los mismos momentos de imaginar cosas grandiosas para mí como lo podría tener cualquier niño de un país occidental.
Que l'Iran tothom és terrorista? És veritat que allà les dones no poden treballar? He vist la pel·lícula No sense la meva filla. Ha de ser terrible viure en aquestes circumstàncies, pobra. Us desplaceu en camell? Si, com dius, la majoria d'iranians són com tu i com jo, com és possible que s'hagi produït la revolució islàmica? Es pot esquiar a l'Iran? Jo em pensava que només hi havia desert. Parleu en àrab, oi que sí? Quina diferència hi ha entre xiites i sunites? Les iranianes sempre porten vel? Has escoltat mai música pop?
Persepolis és l'autobiografia de Marjan Satrapi, filla d'una família benestant, progressista i laica, que viu el canvi de règim de forma traumàtica.
Luego, en las entrevistas, tú le escuchas o le ves hablando y lo simplifica. Dice, no, simplemente quería explicar mi propia experiencia como niña. Yo no pretendía hacer una obra feminista ni que tenga una especie, un mensaje claro, sino simplemente decirle a mi mundo, a mi gente, o sea, a la sociedad francesa, porque ella vivía ahí, que nosotros somos iguales que vosotros.
La protagonista de Persepolis ha estat descrita moltes vegades com la Mafalda iraniana per la seva intel·ligència i pel seu sentit de l'humor. I és que el còmic, tot i tractar temes molt devastadors, manté al llarg de totes les vinyetes un fil d'ironia.
El meu avi va conèixer la presó amb regularitat. Algunes vegades el tancaven durant unes hores en una cel·la plena d'aigua. La meva mare diu que cada vegada que trucaven a la porta pensava que venien a emportar-se el seu pare, cosa que passava una vegada de cada dues. La presó va acabar amb la seva salut.
Una altra constant que retrata Persepolis a partir de moltes situacions quotidianes és com els iranians aprenen a construir una doble vida, la que viuen a dins de casa i la que viuen fora.
Ese doble rasero, esa doble vida, es lo que más se ve en una sociedad en la que, por desgracia, existe la corrupción, y tú sabes que cualquier muestra de protesta o reto por tu parte a la autoridad significa no solamente que te llamen la atención, significa un juicio, significa latigazos, condena de cárcel, privación de muchos derechos. Vas creando cada vez más separación entre lo que tú haces dentro de tu casa y lo que hay fuera. Y eso es mucho más para la mujer. Si la mujer no puede mostrar su pelo, no puede mostrar su cuerpo, no puede cantar, no puede bailar, no puede llevar la bici, no puede juzgar, no puede hacer nada de lo que hace un hombre, está claro que vas buscando sitios, como además ella en el libro lo muestra, sitios donde tú puedes sentirte no solamente con más libertad, sino con mucha más autoridad para poder opinar, para poder decidir sobre tu propia vida.
El nostre comportament en públic i en privat estava als antípodes. I aquell contrast ens tornava esquizofrèniques. Per mantenir cert equilibri, fèiem festes gairebé cada nit. Però ni tan sols a casa nostra ens deixaven en pau. S'emportaven a tothom a la presó. Evidentment, la primera vegada vam passar amb molta por. Però aviat es va convertir en un hàbit. Fins i tot ens en reien. Després venia la cançoneta de sempre. Que si hem actuat contra la moral, la sang dels màrtirs, 20.000 tomans... Els nostres pares pagaven i ens deixaven anar fins a la propera. Per fer festes, feien falta recursos.
El primer volum de Persepolis es va publicar per primera vegada l'any 2000 i la història va continuar fins a una quarta entrega. Cada volum és una etapa de la vida de Marjan i de la història del país fins que l'autora decideix exiliar-se a França. Avui, més de 20 anys després de la primera publicació, Persepolis continua sent, segons Rima Shermohammadi, una lectura ben vigent.
O sea, tú vas con este libro de hace 20 años ahora a Irán y ves lo que está pasando y dices, la única cosa que ha cambiado es que esta niña que deseaba ser profeta, para verse con la capacidad de cambiar y revolucionar el sitio y cambiar todo lo que está viendo, ahora lo están haciendo la generación que podría ser las hijas de Marjan, la propia autora, porque son las de 16 y 17 años que sí se ven realmente, no solamente como profetas, se ven como diosas en las calles de Irán, y las imágenes que llegan nos lo muestran.
Entre les pàgines de Persepolis, rima i llegeix també aquest missatge.
Pueden hacer lo que quieran hacer, pero cuando una sociedad está formada y se siente capaz de lo que tiene, nada va a cambiar el destino y nada va a cambiar la manera tan determinante en la que quieren y buscan este cambio.
Solidaris, Mercè Folk.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن.
Cati i Rosa, què tal esteu?
Molt bé, moltes gràcies.
Muchas gracias, perfecto.
برای آزادی،
gràcies per voler donar el vostre testimoni en aquests solidaris. Les dues teniu en comú que sou d'origen iranià, que viviu exiliades a Catalunya des de fa molts anys, que formeu part de la comunitat Baha'i i, òbviament, que sou dones. Tot i que tu, Rosa, vius a Vilafranca i la Càtia a Girona, vosaltres us coneixeu des de quan?
Uf, ni me'n recordo ja, Cati.
Aquí van a revelar nuestra edad.
Sí. Això és el que volen.
Pues desde hace años, yo creo que no sé, 30,
sí, por lo menos.
Por ahí.
Sí, sí, sí.
Bueno, las dos vinimos con nuestros padres.
Kathy Evogli, cantautora iraniana, va sortir de l'Iran amb la seva família el 1979 amb la revolta islàmica. Viu a Girona. Es originaria de Shiraz, al sud-oest del país.
Y luego, claro, ya éramos amigas familiares y todo, y aquí nos casamos y nuestros hijos pues se han visto, son amigos, todo esto, sí.
El vincle ve de les famílies, per tant.
Ve de les famílies i ve de les trobades bahais.
Rosa Rabbani, doctora en psicologia i terapeuta familiar. Va arribar a Catalunya el 1980, als 9 anys, amb els pares i els germans. Viu a Vilafranca del Penedès, originària de Yazd, al centre de l'Iran.
Perquè, clar, ells a Girona, no sé si vareu venir directament a Girona. Nosaltres vivíem més al sud. Jo porto els últims 20 anys a Catalunya. Però en alguna trobada Baha'i ens devíem trobar i des de llavors, efectivament, les famílies es coneixen i els vincles són més de coneixença familiar.
Són forts,
i d'amistat,
eh?
I de... Sí.
Escolteu, l'Iran... està d'actualitat des del 16 de setembre, no? Amb molta força, no? Després de l'assassinat d'aquesta jove, de la Mahsa Amini, per portar mal posat el vel. Cada dia hi ha notícies, cada dia hi ha actes de resistència, de fortalesa de moltes dones, doncs, que s'enfronten als clergues, no? També a les universitats, no? Quan van sortir unes imatges no fa gaires dies, enderrocant el mur que separa homes i dones. Vosaltres com ho veieu, això? Des de Catalunya, no? Des de la distancia.
Bueno, sí, la verdad es que se sabe lo que está pasando en Irán y con el tema de las mujeres y derechos humanos desde Mahsa Amini, pero nosotras lo llevamos viviendo desde que hemos salido de Irán. Lo llevamos viviendo en nuestra familia, nuestras amistades y no, o gente conocida y las noticias que nos llegan. Y ahora pues se ha hecho mundial, se ha oído sobre el tema, realmente las mujeres han alzado la voz. Lo vivimos yo personalmente con mucha emoción y con mucha esperanza hacia el futuro y que vaya pues lo que tiene que ser, poco a poco y sí, con esta fuerza que se ha levantado y está siguiendo.
Rosa, tu també? I aquesta esperança?
Sí, sí. No, l'esperança és totalment compartida. I mira que nosaltres, la Cati i jo, som de generacions que ja hem crescut aquí. Imagina't els nostres pares com ho estan vivint, no? Jo, clar, el meu pare, de veure la gent aquí com estan de preocupats, com estan de solidaritzats. Mira, això mateix que està passant ara mateix, que tu m'estiguis entrevistant, això, hi ha hagut altres episodis similars a l'Iran, però no s'ha enterat ningú. Ara és el món sencer que està mirant, són les dones de tot arreu les que estan mirant, sí? I ja no són només les d'allà, que són les que estan arriscant la vida, són les que estan sortint als carrers, són les que s'estan traient els vels, és totes les dones de tot arreu que estan mirant i que estan donant el seu suport, estan sentint la preocupació, la solidaritat, la compassió, no? De veure dones que són igual que les d'aquí, que tenim, no? Hi ha una cançó que s'ha tornat una miqueta himne aquests dies, no? Que diu que, bueno, que teniu vosaltres, que no tenim nosaltres, no? Si al final els cors estan tots molt a prop uns dels altres.
Digues.
Sí, lo curioso es que, Rosa, cuando has dicho que los padres, como lo están viviendo en nosotros, yo creo que es un poquito al revés, porque creo que nuestros padres y los que han vivido realmente la revolución se conformaron con esto. Por eso esta revolución está empezando por jóvenes, entre 15 y 25 años, que son muy valientes y los que no habían vivido el Irán anterior. Incluso en Barcelona, en las manifestaciones, concentraciones que hubo, yo he visto chicas que han nacido aquí, que nunca han estado en Irán. Mis hijos no han estado en Irán nunca. Y yo he visto una mujer de 35 o 40 años, que es amiga nuestra, la Mónica, que nunca ha estado en Irán y está cada semana con su pancarta. O sea, se identifica con eso, aunque no ha estado en su país, ¿no? Y d'ahí esta valentia de los jóvenes.
És interessant aquest canvi també de perspectiva, és a dir, no ens conformem amb estar resignats, no? Sinó que sortim, no tenim por. Ara sí que la por efectivament ha canviat de bàndol, no?
Perdona, también era quería decir que como los jóvenes han tenido acceso a internet y están viendo realmente lo que está pasando en el mundo, es desde allí que se están revelando.
Saps, Mercè, no és només la por que s'ha perdut, són les situacions que es donen quan ja no et queda res per perdre, clar, passen aquestes coses. I clar, les dones de l'Iran, pel fet de no poder disposar, no poder tenir aquests drets tan bàsics, no tenen ni la dignitat humana que una persona hauria de tenir, perquè no només és el vel és un símbol només, no només és que les dones no poden sortir al carrer i portar pues, la vestimenta com que considerin que han de portar, com fem aquí tothom, no? Una cosa tan elemental com que no se li acudiria a ningú decidir què has de vestir tu. Són moltíssimes més coses que passen amb les dones. No poden prendre les seves decisions, no poden decidir sobre els seus fills. Si una dona, per exemple, per les raons que sigui, per exemple, que sigui una dona maltractada, si es vol divorciar, perd els seus fills. Llavors, això és una pressió molt gran i el que et comento pues, són alguns dels exemples de coses que estan passant allà, no? Quan totes aquestes situacions es donen i quan es donen durant 40 anys, que hi ha generacions i generacions, les que estan als carrers, que ja han nascut des de que van obrir els ulls, és que han viscut això, i això s'ajunta amb que internet interconnecta el món sencer. Veuen que això no és, no hauria de ser així, perquè mira, a altres llocs les dones viuen d'una altra manera. Clar, quan juntes aquests dos fets, al final la gent arriba a la conclusió de que ja què em queda per perdre, pues em tiro al carrer, em trec el vel i que sigui el que hagi de ser.
Sí.
Si no serà per mi, serà per les meves filles, serà per generacions que vinguin després.
Clar, llegíem per preparar doncs aquest tema, no, aquest programa, les paraules de la sociòloga iraniana Masnaz Shirali, que diu que el règim iranià és pitjor que el dels talibans perquè intenta oferir al món una imatge acceptable perquè les dones poden estudiar i treballar, mentre que el que amaga és molt pitjor. Llegíem exemples absolutament aberrants i violents, dones a qui els han arrencat els ulls, que han estat penjades a la forca, castigades amb fuetades. Clar, sí, és fer un viatge a l'època,
a l'edat mitjana,
exacte.
Sí. És tal qual així. De fet, Et diré una altra cosa. Mira, nosaltres ho hem viscut com a dones, però també com a bahais, que clar, fa 40 anys que nosaltres vivim en l'exili. La situació entre les dones bahais i homes també, doncs hi ha moltíssima gent que els han agafat, els han empresonat, els han torturat i els han matat. Però mira, si la situació d'allà no ha sigut pitjor fins ara durant aquests 40 anys, si s'ha pogut projectar cap a l'exterior una miqueta d'aquesta imatge més rentada, si vols, que a dintre és veritat que no és real, si això s'ha pogut fer ha sigut gràcies a la pressió internacional. Imagina't ara el que pot passar, perquè ara ja no són només els organismes internacionals, ja és el món sencer que està sortint als carrers i que estan tots els mitjans, us esteu volcant, esteu explicant, esteu donant la informació, està el món sencer està veient què és el que està passant allà, no? Que hi ha coses per les que no hi ha dret.
Cati, com ho veus tu?
Sí, a veure si aquesta pressió internacional realment és efectiva, sí, perquè porque durante estos años no veíamos estas imágenes de las mujeres iraníes, veíamos señoras con el chador, el velo este tan largo y negro, y a veces veíamos la tele y decíamos entre nosotros la familia, madre mía, es que la gente piensa que somos así. Hasta que yo en la calle alguien me pregunta, ¿de dónde eres? Yo soy iraní, me mira y dice, ah, ¿tú eres iraní? O sea, que no han visto una iraní.
No lo pareces.
No lo pareces.
Siempre digo en eso.
No lo pareces, digo, ¿cómo quieren que seamos? Entonces, pero en Irán, a ver, las mujeres andan como aquí, son a la última, van a la última moda y se arreglan, y pasa que hay otras señoras que han optado por llevar este velo de esta manera, pero que lo que se ha interesado siempre en los medios de comunicación es sacar lo otro, porque es diferente, porque hay, bueno, otros intereses que todos sabemos. En mi propia familia nunca hemos llevado velo, chador, ni yo, ni mi madre, ni mi abuela, hasta los 20 años ella, ¿no?
Sí, sí.
Que sería lo normal per a mi.
Mira, jo sempre explico que abans de que tot això passés, abans de tot del que ha passat durant aquests 40 anys últims, bueno, les dones absolutament, jo crec que fins i tot anaven molt més modernes. Jo tenia la sensació quan vam arribar aquí que era just l'època de la transició, recorda, que no era el moment actual, fa 40 anys, aquí també algunes coses eren diferents. Jo he vist fotos del casament de la meva mare, es va casar amb una minifalda, bueno, la teva mare, la Cati, mia, guapíssima.
Estava de moda aquí, claro, en França, claro, llevar
sí, sí.
El vestido de boda corto.
Corto, sí, sí.
Sí, pues sí, llevava
pues,
eso
pues,
mi madre.
Mira, sí, sí, pues això era el país. El que passa és que la tornada enrere que s'ha fet, això, a l'edat mitjana, que és ara és el que s'està vivint allà, és una barbaritat. Es que a l'ulleto te cedo y
tot això ho explica molt bé el còmic de Persepolis. Clar, fa la impressió, n'hem parlat abans, no?, d'Emergència Trapi, que sobreviure a tanta repressió, a tanta censura, fa que, clar, al final les famílies, les persones hagin de portar una doble vida, no?, tenir una doble cara per resistir a aquestes barbaritats.
Sí, sí, sense cap mena de dubte, perquè jo conec gent de la meva família, tu, Cati, segur que els teus igual, no? A dintre de casa es viu d'una manera, a fora de casa es viu d'una altra totalment diferent. Per què? Perquè la repressió, mira, almenys a dintre de casa teva, si no és que estàs, si no és que formes part d'una família com a molt extremista, molt fanàtica, molt de l'aparell, molt de... Sí? A veure, la sort és que tot això que se'n diu, hi ha molts homes a l'Iran que no ho viuen d'aquesta manera. Hi ha molts homes que al final pues seran homes, però tenen filles, tenen mares, tenen germanes, tenen companyes, tenen... Bueno, pues no volen aquest tipus de vida per les dones de la seva família, per les seves amigues, per la gent del seu país.
És que és una deshumanització absoluta, no? No comptes per a res a la societat, no?
I com es pot pensar... I aquesta és la pregunta del millón. Com pots pensar que la meitat de la població del món està en el món per estar amagat i per ficar-la dintre l'armari i per no treure-la en tota la seva vida i que no conti i que no parli i que no... Aquestes alçades, encara que sigui al meu país, com pot ser que hi hagi persones que encara pensin d'aquesta manera, no?
Cati.
Es verdad eso que decías, la doble vida que llevamos, pero no solamente a nivel de vestimenta. Yo recuerdo cuando estaba en Irán, como nosotras, bueno, éramos de la familia Bahá'í, yo si salía a la calle, el signo de, bueno, cada uno tiene algo, ¿no?, de su propia creencia que le gusta llevarlo, pues yo no lo podía llevar en mi cuello. Andando por la calle libremente, lo tenía que dejar dentro de mi camisa y cerrarle el botón. Y cuando llegué aquí y el día que me lo puse aquí encima de la camisa y que todo el mundo lo veía, parecía que, uy, yo pensaba, todo el mundo lo está mirando, ¿no? Era algo mío interior, para mí tan preciado, que ahí lo tenía que esconder de alguna manera. Si alguien me preguntaba, sí, me decía, ¿qué religión tienes o en qué piensas? Pues soy Bahá'í, hay que decirlo. Los Bahá'ís dicen la religión que tienen, a pesar de que hay formularios cuando tienes que acceder a un puesto público o para ir, bueno, luego igual se habla de eso también, acceder a la universidad y tal, pues hay que tenemos que escribir nuestra religión, tenemos que decirlo, no lo tenemos que esconder, pero tampoco vamos gritando por la calle que somos Bahá'ís, ¿no? Entonces, lo que me habían enseñado es que, bueno, tú lo tienes, lo llevas dentro, pero no hace falta que tampoco lo digas si no lo preguntan, ¿vale? Entonces, yo pensaba, claro, es como una doble vida, que tú no te sientes libre de mostrarte lo que llevas en tu corazón a la gente que te rodea.
Està bon el punt de mira, d'entrada.
Exacte, sí, sí, sí.
Després ampliarem més tota la repressió que heu viscut i es viu com a comunitat. Però tornem al tema de les protestes a Teheran, a l'Iran, vaja, perquè segons l'ONG Iran Human Rights, amb seu a Oslo, la repressió de les protestes ha causat la mort d'almenys 277 persones, 40 de les quals són menors. I malgrat la brutalitat del règim, la gent segueix sortint al carrer. Jo no sé si vosaltres teniu coneguts, amics, familiars que estiguin sortint aquests dies als carrers, com ho estan vivint?
Sí, yo tengo alguna amiga que me ha dicho que incluso una de las que han fallecido es sobrina de una cuñada suya. Ella vive en Inglaterra y estaban muy apenados. Lo que pasa es que cuando hay una muerte, después salen mil más. Porque piensa que el día que muere y luego ellos celebran después de 40 días una celebración. Que de la persona que muere, al cabo de 40 días, normalmente se reúnen otra vez la familia para celebrarlo. El día 40 salen muchísima gente más. Y por la muerte de una, también. Es que es como una escala que se va reproduciendo,
sí, sí,
se va multiplicando. Sí
que ja, jo tinc en la família, clar, la família que queden allà vol saber com estan, vol saber en quines condicions, amb totes les revoltes i tot això, però no et pensis, és difícil. Per exemple, el meu pare, que té les seves germanes, tots els meus cosins per part de pare estan allà, és difícil accedir, perquè és cert que internet no està funcionant igual, no està... I després, clar, si, que no sigui a través d'internet, però que sigui a través d'una trucada de telèfon, quan aconsegueixes finalment parlant, t'has de limitar a que esteu tots bé, esteu tots vius, sí, sí, vale, bueno, pues ja, perquè no pots dir res més, perquè no saps qui està escoltant, perquè no pots dir, ostres, mireu què està passant aquí i explicar el que passa aquí i que el món sense us està donant suport, estem totes amb... Clar, tot això tu has d'estalviar, perquè no saps si estàs posant en perill
els d'allà. Els familiars i els amics.
Exacte. Clar. Llavors, la informació, jo crec que a nivell més personal, més de gent del carrer, hi ha dificultats perquè corri, però tot i així, mira tu, pues mira, si hi ha gent al món que les informacions estan sortint del país i estan donant la volta al món. Cada dia tenim imatges noves de coses que estan passant allà i que diuen que hi ha 14.000 persones detingudes i ahir no sé quanta enorme part dels diputats del Parlament, que clar, són part de l'aparell, estaven demanant que aquestes 14.000 persones se'ls ha d'aplicar la pena capital, no?
És una aberració,
bueno,
això.
Pues això és el que s'està demanant. Bueno, de fet, és el que s'està demanant ara i és el que està passant al meu país des de fa moltíssims anys, no? Que per qualsevol coseta i molta gent per no res, perquè no han fet res, absolutament res, bueno, pues són empresonats o es passen la vida sencera a presó, o això, si tenen molta sort, perquè si no, la pena capital és el que prima.
És un escenari aterrador. Sí, yeah. És veritat el que dèieu, no? Comentàveu abans el tema de la pressió de la comunitat internacional. També hi ha hagut molts actes, gràcies també a les xarxes socials, no? Aquest efecte dominó, aquest efecte sí. Altaveu, que fa que cada vegada hi hagi més persones vinculades, doncs, i més sensibilitzades, no?, a la situació que passa a l'Iran. No sé què en penseu de la iniciativa aquesta que va sortir entre col·lectius de dones, actrius, etc., no?, a nivell mundial, sobre tallar-se sí. els cabells. Això serveix d'alguna cosa?
Yo, la verdad, tengo que decir que era la primera vez que lo había oído. Creo que es de la etnia kurda, ¿no? Esto no lo había visto en Irán ni lo había oído. Pero bueno, es una muestra de apoyo. En vez de decir una frase, hacer algo, un manifiesto, pues bueno, es un gesto que se agradece porque es como una ola que cada vez hay más y más gente se reúne y ayuda a todo esto.
Yo creo que es un símbol poderoso. Els símbols tenen molt poder perquè uneixen a moltes persones que en principi no tindrien a veure res unes amb les altres, però el fet de compartir aquests símbols és com a molt representatiu, molt significatiu, molt, no? En una tallada de cabells estàs dient moltíssimes coses sense necessitat de dir-ho. I a vegades, bueno, jo parlo per mi mateixa, em resulta emocionant de veure gent del... Fa poc vam tenir a Vilafranca mateix un acte en el que va participar la Cati també, i quan va arribar el moment del programa de fer aquesta, de posar, d'executar, no?, aquest simbolisme, no?, ara qui vulgui posarem una música i qui vulgui pues, pot venir a tallar una miqueta de... I de fet havien preparat dos o tres persones perquè no quedés això una miqueta cutre, que no sortís ningú. L'auditori sencer es va aixecar. Em vaig emocionar de veure que els homes estaven allà i estaven tallant cabells. A veure, el cabell no té cap significat, però en aquest context això té un simbolisme brutal. Amb una tallada de cabell estàs dient moltíssimes coses, estàs mostrant la teva preocupació, estàs mostrant la teva solidaritat, estàs dient que nosaltres també estem, us acompanyem, estem amb vosaltres. I en aquest sentit crec que els símbols, aquest de la tallada de cabells i bueno, i l'eslògan aquest, no?, de dona, vida, llibertat, no?, són molt poderosos.
Cati, la música també pot ser molt poderosa.
Barjiza sin sema diger chef zamin roha meshkol kardam toftob ro mosadere konan خورشی با مسلسل های شام.
تو tens una cançó, Aixeca't, estimada meva, basada en els poemes de la poetessa iraniana Mahbash Sabet, també, no?, de defensa i de dignificació, al final, no?, del fet de ser dona, en
sí.
aquest sentit.
Yo que llevo años cantando aquí, realmente siento que la música no tiene fronteras ni lenguaje. Es un lenguaje propio. Entonces, con la música tú llegas a mucha gente, muchos corazones, que sin ello, para mí por lo menos, sería imposible. Y Mahbash Sabet, en esta, la poesía de esta canción, de alguna manera hace reivindicación de derecho de la mujer, sobre todo de la mujer que está sufriendo algún tipo de injusticia. Y ella misma me lo hizo llegar, la poesía, antes de ser arrestada otra vez, porque ella ya había cumplido 10 años condena, salió 4 años. Durante estos años yo la vi una vez. Y bueno, en esta poesía, la parte que a mí me ha movido mucho es que dice, la solución está en tus manos, se lo dice a la mujer. Dice, levántate, mujer, la solución está en tus manos, por los hijos que vas a educar. Porque si esta educación no es correcta y no tiene los valores que tienes que transmitir a este niño, este niño el día de mañana, aunque tú seas la madre, puede levantarse contra ti como mujer. contra ti como hermana, ¿no? Entonces tiene mucho significado y quiere decir que las mujeres realmente tenemos un poder grande en nuestras manos para el cambio en la sociedad que estamos viviendo. Que queramos o no, somos las primeras educadoras. Desde que llevamos el pequeño en nuestro vientre, ¿cómo le transmitimos nuestras emociones? Desde este momento somos agentes de cambio que tenemos que utilitzar.
I per tant s'ha de potenciar, evidentment. Viatgeu a l'Iran? Quina ha estat l'última vegada, no? La Rosa em diu que no, la Cati.
Jo hace 25 anys que viaje després de 20 anys.
Wow.
Ja no volví a ir más tampoco.
No, nosotros tampoco, ni nosaltres, ni la meva família, ni els meus pares, no han pogut viatjar perquè, clar, és que és un país sense llei. Nosaltres hem sortit per al que hem sortit. Pots tornar i que no passi res, però pots tornar i que passin moltes coses. I un país sense llei, què fas? On vas? On vas a preguntar? A qui li dius? Que m'ha desaparegut aquest, o aquest altre me l'han ficat a presó, o que no, la situació no està... no és propícia perquè puguem tornar en condicions dignes.
Bueno, hace 25 años que volví a Irán. Yo en aquella ocasión tuve un poquito de problemas para salir. Porque sí, porque yo confié en que iba con mi hijo pequeño, tenía un año. Bueno, confié en que todo estaba en regla para ir y volver y no tenía que rellenar ningún papel que donde figure la religión. Y ocurrió que tuve que ponerla. Entonces, los tres últimos días fue una odisea para mí porque me mandaron en la otra punta del país, que estábamos a 2.000 kilómetros, donde, bueno, tenía que ir a pedir este papel desde allí. Y fui con mi hijo, pues viajé. Y allí, yo recuerdo bien que la señora que estaba en el departamento para sellar mi pasaporte me dio una hoja. Entonces yo empecé a rellenarlo y ponía religión. Y pensé, bueno, claro, puse Bahá'í. Y hasta recogió esto y me dijo, ¿eres Bahá'í? Digo, sí. Dice, ah, ¿y quieres salir? Digo, sí, es que he venido y voy a salir. Y bueno, empezaron las preguntas. De por qué has venido, tal. Digo, he venido a ver a mi familia y tal. Bueno, y luego pensé, yo en mí, que a ti te vas a quedar aquí.
Sí.
Y me tuvieron ahí nada, a ver, 4 horas. ¿Qué? Pero estas 4 horas, yo dentro de mí había una inquietud que pensé, ¿y la gente que se quedan aquí días y
claro.
meses?
Yeah.
Y años. Dios mío, ¿y qué va a ser de nuestra vida, no? Y con mi hijo de un año, ¿no? Y yo ahí, yo no me iba, digo, es que no me puedo ir. Dice, no podemos hacer nada, ya te puedes marchar del departamento, que no me pueden sellar para la vuelta. Y yo... Yo pensaba, no puedo salir, es que yo tengo billete para volver mañana. Dicen, ah, pues allá tú. 4 horas estuve sentada y yo no salía de ahí. Al final, yo no sé lo que pasó. Vino una señora, dijo, aquel señor de ahí dice que te pongamos el sello. Dame el papel. Pero así, con este gesto. Y me puso el sello.
¿Y pudiste salir?
Pude salir. Pero
¿pero veo que es puro azar?
No, mis amistades me dijeron, ¿sabes por qué? Digo, ¿qué dice? Dice... Es porque querían algún tipo de soborno también en este caso. Y nosotros no somos de dar soborno, ni me había enterado de esto. Así que yo me quedé ahí sentada y al final dijeron, esta chica
esta,
no,
si
se,
no,
no
se va,
nada.
Se queda aquí para siempre con nosotros.
Pero bueno.
Veus, això és el que simbolitza el que passa allà. I aquí vas i li dius que no, si jo ho tinc tot correcte, si jo ho tinc tot en regla, jo haig de sortir, tinc el meu bitllet de mà, a qui li importa? Que tu, si et volen fer la vida impossible perquè ets Bahá'í o perquè ets dona o perquè ets... Pues te la fan.
Després parlarem molt més àmpliament d'aquesta repressió, d'aquesta situació, perquè fa uns dies el dibuixant Kianush Ramezani i la BIE, suposo que ho dic bé, la Universitat Bahá'í, acaben de rebre el Premi Liber Press 2022 pel seu activisme i la seva lluita contra el règim. La nostra companya, la Mònica Roca, els ha anat a entrevistar, tot seguit els podrem sentir. Vosaltres els coneixeu? Coneixeu el Kianush?
Yo tuve el gusto de verlos en Girona. Yo vivo en Girona,
sí.
Entonces me enteré que les iban a dar este premio y claro, fuimos, asistimos a la entrega de premio. Y luego Kianush le visité, le conocí, pero Shakib y su mujer Elham vinieron a casa y tuvimos un rato muy agradable con ellos.
Clar, és el que dèiem, no? De posar una mica el focus, no? En una comunitat absolutament perseguida i menys tinguda, amb molta repressió i tortura a l'Iran, de la qual vosaltres en formeu part. Donar-vos les gràcies, Rosa i Cati, per haver passat avui pel programa i per explicar-nos doncs, quina és la situació real del país. No?
Moltíssimes gràcies, Mercè, a vosaltres, per deixar-nos tenir veu, per deixar-nos explicar les coses que des d'allà és molt més difícil i no les poden explicar.
Gràcies, de veritat.
Moltíssimes gràcies per donar-nos l'espai per també parlar. Gràcies.
Solidaris. Marges. Perifèries. Matisos. Mercè Folch.
Que té.
Cada dissabte a les 10 de la nit.
El dibuixant iranià Kianush Ramezani i la Universitat de l'Iran Baha'i Institute for Higher Education acaben de rebre a Girona els premis Liber Press 2022, uns guardons que volen ser un reconeixement a aquelles persones i associacions que lluiten per la defensa dels drets humans i les llibertats. Els solidaris hem volgut conèixer la seva història.
De matinada han trucat, són el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Que volen aquesta gent que truquen de matinada.
Shakib Nasrullah és professor de psicologia del Baha'i Institute i pertany a la comunitat bahaista. Un motiu de pes per viure exiliat al Canadà. El seu poble va començar a ser perseguit pel règim de l'Iran després de la revolució del 1979. Nasrullah ens explica per què.
La principal raó és que després del 1979 els clergues mulars van assolir el poder i, evidentment, no podien suportar les idees bàsiques en les quals creiem els bahaïstes. Per exemple, els bahaïstes creiem en la igualtat entre homes i dones, en l'abolició dels prejudicis. També creiem que no hi hauria d'haver una casta de clergues, perquè la humanitat és prou madura perquè cada ésser humà pugui connectar amb allò que creu i pot interpretar el que sigui que llegeixi, que provingui de Déu o de qualsevol altra font. Ja no necessitem clergues que facin això. Així que, òbviament, aquestes idees no són ben rebudes pels mulars.
Totes les famílies bahaïstes, com la d'en Shakib, han viscut en primera persona la discriminació o la persecució al seu país. Nasrullah ens explica com després del 79 va començar el que es va anomenar una revolució cultural que va suposar el tancament de les universitats durant 2 anys. Quan van tornar a reobrir, tots els professors i estudiants bahaïstes van ser expulsats. La idea, diu, era que la seva comunitat no pogués progressar.
El meu pare va perdre la feina en aquell moment. Molts bahaïstes van ser assassinats. Molts bahaïstes van perdre la feina només pel fet de ser bahaïstes. Així que la meva família també em va resultar afectada. La meva germana va ser expulsada de l'institut per ser bahaïsta, o sigui que no era només que ens privessin d'anar a la universitat. Jo vaig ser víctima de bullying constantment a l'escola, no només per part dels altres estudiants, sinó també dels professors, simplement pel fet de ser bahaïsta.
Són la discriminació i la persecució, precisament, la llavor que va fer néixer el Baha'i Institute, del qual avui forma part.
Després de ser expulsats de les universitats, els bahaïstes es van unir com a comunitat, en lloc de perdre l'esperança. Va començar un moviment que a Occident anomenaríeu underground, tot i que no era exactament això. Simplement era que la universitat no era reconeguda per l'Estat, i per aquest motiu va ser atacada moltes vegades pel règim de l'Iran. No teníem finançament ni gaires recursos, cosa que demostra que va ser un enfocament resilient davant de l'opressió. En lloc de perdre l'esperança, vam intentar tirar endavant, però no només per sobreviure, sinó també per contribuir en la societat de l'Iran. Crec que aquest és el poder d'aquesta iniciativa. I avui en dia, 10.000 estudiants ja han pogut acabar els seus estudis.
Tens of thousands of students have been able to pass these programs.
El Baha'i Institute es considera a tots els efectes una universitat, i així és com la reconeixen més de 100 universitats a tot el món, entre les quals hi ha les més prestigioses dels Estats Units, Anglaterra o Canadà. A Europa, les seves titulacions també s'homologuen a les universitats d'Alemanya, França, Finlàndia, Irlanda o Grècia. Cada any rep sol·licituds de més de 1.000 estudiants i actualment compta amb 5 facultats que ofereixen formació en ciències i humanitats, així com postgraus. Nasrullah ens explica com s'organitza i com funciona.
Abans del 2005 era una universitat a distància. Estudiants de diferents punts de l'Iran venien 3 o 4 vegades al semestre a Teheran. Com que no tenien diners, la comunitat bahaïsta els acollia a casa seva. Estem parlant de milers d'estudiants. La meva mare n'acollia, per exemple. A partir del 2005, amb la introducció d'internet, va passar a ser un sistema dual, presencial i a distància. Les classes presencials es fan a casa de la gent. Això vol dir que no hi ha campus. O sigui que es necessita una gran logística per organitzar totes les classes.
Tot i el camí recorregut i el reconeixement acadèmic que han aconseguit amb els seus anys d'història, el règim de Teheran els continua perseguint.
El 2011 vaig estar implicat en l'últim atac del govern de l'Iran contra la propietat d'aquesta universitat, que és propietat de tots. Vaig ser arrestat i em van portar a la presó amb alguns dels meus col·legues. També a professors universitaris, que són graduats a les millors universitats del món.
Along with many of my colleagues, all graduates of the best universities of the world.
La Universitat Bahaista ha rebut el premi LiberPress 2022 per ser considerat un projecte vital per a la comunitat bahaista, pel seu esforç, per la seva lluita en la igualtat entre homes i dones i per ser una institució que creu en l'ensenyament universal. L'altre premiat amb el LiberPress 2022 és Kianush Ramezani. És un dibuixant de premsa iranià que viu exiliat a París des de l'any 2009.
Estic molt, molt enfadat i estic molt trist pel que està passant a l'Iran, però al mateix temps també sento molta responsabilitat. I aquesta responsabilitat la sento perquè tinc un altaveu als mitjans. I és per això que sempre que puc faig servir aquesta veu per ser la veu dels que no en tenen cap. I penso que és el rol que desenvolupem de manera immediata els iranians a l'exili. Per part meva, intento dibuixar tant com puc, fent tants dibuixos com puc per motivar les mobilitzacions al carrer. I a vegades veig que els meus dibuixos es fan virals a les xarxes iranianes. I això és el millor que em pot passar a mi com a dibuixant.
La injustícia és la font d'inspiració dels dibuixos de Kianush. És per això que les seves vinyetes són sempre crítiques i evoquen missatges contundents. Això sí, sempre des de la imatge, mai acompanyats de text.
La raó principal és que no sóc bo escrivint, però també he estat influït per diferents escoles de dibuixants. I, sobretot, ser dibuixant polític a l'Iran és una professió molt perillosa, així que vaig haver de suprimir qualsevol text per no ser acusat directament. Si no només dibuixes i no escrius res, sempre pots dir, no, el que he dit no és això, sinó allò.
The hounds will stay in shade.
Li preguntem a Kianush si a França se sent més lliure a l'hora de dibuixar, si té por dels islamistes o ha rebut amenaces. I surt a la conversa l'atac a la redacció de Charlie Hebdo.
Quan vaig arribar a França, jo no m'ho esperava, però després d'uns anys de ser a París, em vaig adonar que no només hi havia raons per tenir por, sinó que, a més, hi havia molt més perill allà que fins i tot a l'Iran. I el que va passar a Charlie Hebdo, jo ja m'ho temia. De fet, li vaig comentar al cap de l'editorial. Desgraciadament, jo ho sabia perquè vaig créixer en un país on estava dominant l'estat islàmic. Quan tu creixes en aquesta ideologia, reconeixes molt bé l'enemic. La cosa que ells no perdonen ni obliden és quan condemnen algú amb una fàtua. Quan posen una fàtua sobre alguna cosa, allò no tornarà enrere. Però no és només un tema religiós, és també una estratègia. Juguen amb la por. Així que després de l'atac a Charlie Hebdo, em vaig convertir en un boig que volia practicar la seva llibertat d'expressió al màxim.
Kianush Ramezani ha rebut el Premi Liberpress 2022 per la seva valentia a l'hora de denunciar els fonamentalismes religiosos, per defensar les dones i les seves llibertats i per demanar la igualtat de tothom al seu país.
Solidaris. Mercè Folc.
Ho deixem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Ismael Cebrián i Josep Plazas Litas. Que vagi molt bé, fins aviat.